Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El guia suprem iranià demana a les nacions musulmanes que resisteixin davant d'Israel, que es pensa que guanya amb l'assassinat de civils, però que les seves accions només fan augmentar la ràbia, assegura l'ayatolà. Ali Khamenei ha presidit una multitudinària pregària a Teheran en honor del líder d'Hezbollah assassinat per Israel fa una setmana. La milícia d'Hezbollah hauria enterrat de manera provisional i secreta el seu líder. Precisament aquesta matinada, Israel ha atacat amb força al sud de Beirut per matar el seu suposat successor. També ha malmès la carretera que fan servir els refugiats per fugir a Síria i ha bombardejat Cisjordània amb 18 morts. Joe Biden admet, mentrestant, que ha parlat amb Israel sobre la possibilitat que ataqui instal·lacions petrolieres de l'Iran en represàlia per l'atac de dimarts. Això ha fet pujar un 5% el preu del cru als mercats internacionals. Les migracions entre diferents territoris catalans tensionen els serveis sanitaris i les escoles, el Baix Penedès, el Vallès Oriental i el Maresme, les tres comarques que més migracions internes estan rebent. Només a Calafell la població ha augmentat un 20% en 5 anys. Brussel·les seguirà aplicant aranzels a les importacions de vehicles elèctrics xinesos. Els països de la Unió Europea han votat avui i no hi ha hagut una majoria suficient per bloquejar la mesura. El Tribunal de Justícia Europea anul·la els acords comercials de pesca i agricultura de la Unió Europea amb el Marroc. Considera que vulneren els drets del poble del Sahara Occidental perquè es van tancar sense el seu consentiment. Les llicències pesqueres ja estaven suspeses des de fa més d'un any i afecta sobretot flotes d'Andalusia, Galícia i les Canàries. Foment del Treball celebra la proposta del govern espanyol d'una nova baixa per incapacitat temporal flexible que permeti treballar i demana concretar-la. La iniciativa surt de la ministra socialista de Seguretat Social i no ha agradat l'altre soci de coalició que suma. El Tribunal Suprem liquida el projecte de dentista municipal que va impulsar Ada Colau. Desestima l'últim recurs presentat per l'Ajuntament de Barcelona per un defecte de forma i confirma que només la Generalitat en té les competències. Gemma Tarafa, exregidora de Salut, reclama a Collboni que vetlli perquè el projecte no mori. Aquest vespre s'estrena al Teatre Municipal de Girona la nova versió de l'obra Un matrimoni de Boston, que protagonitza Emma Vilarasau i Marta Marco. És una de les quatre obres que avui coincidiran en l'inici del Festival Temporada Alta. Els esports.
Avui es comença a disputar la novena jornada de la primera divisió masculina de futbol amb el Leganés-València a les 9 del vespre, demà Espanyol-Mallorca i diumenge Girona-Atlètic Club i a la vez Barça. Luis de la Fuente ha convocat 6 catalans pels partits que la selecció espanyola ha de jugar contra Dinamarca i Sèrbia a la Lliga de les Nacions. Són Cubarsí i Lamine Yamal del Barça, David Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Mingueza del Celta i Aleix García del Bayer Leverkusen. També hi ha els blaugranes Ferran Torres i Pedri.
I el temps, divendres, de sol i temperatura fresca, amb vent moderat del nord-oest, que girarà a sud a la tarda. Hi haurà alguns núvols baixos al Prepirineu i a la Noguera. Pot quedar mig ennuvolat aquesta tarda i aquest vespre a l'interior i al sud de Girona amb alguna gotellada aïllada. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Fa uns dies us explicàvem en aquest programa que Barcelona perd criatures escolaritzades perquè les famílies marxen de la ciutat, sobretot per culpa del preu de l'habitatge. Doncs avui hem fet l'exercici contrari, saber on es traslladen aquests nens i nenes i on acaben anant a l'escola. Les tres comarques que més gent reben són el Baix Penedès, el Vallès Oriental i el Maresme, que de retruc veuen com aquest augment de ciutadans acaba tensionant no només les escoles, no només l'educació, sinó també els serveis sanitaris. Avui anirem a Calafell, on la població ha augmentat un 20% els darrers 5 anys. Un altre fenomen és el que es coneix com a matrícules vives, és a dir, alumnes nouvinguts que es van afegint a les aules fins i tot quan el curs doncs, ja ha començat. I a l'Hospitalet de Llobregat hem trobat que des del juny s'han fet més de 1.000 matrícules d'alumnes nous i que s'han hagut de repartir en diverses escoles de la ciutat. Acabem aquesta primera setmana de tall de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders amb les mateixes imatges d'usuaris amuntegats dins dels convois, sobretot els que volen pujar a les estacions de Calafell, Cubelles, Vilanova i la Geltrú o Sitges, on no s'aturen els regionals i quan arriben els rodalies, doncs ja van plens. Renfe abordarà dilluns amb els alcaldes la manera de buscar encara més solucions. Us parlarem dels sectors laborals que ara tenen més demanda de personal, el de l'aviació, que implica que els estudiants que fan els cicles de grau superior de les tres escoles que hi ha a Catalunya ja trobin feina tan bon punt acaben. També falten camioners, un mal endèmic que es pot agreujar si s'acaba aprovant la jubilació anticipada. Passarem de puntetes per la Sagrera de Barcelona i ho farem per no ensopegar amb la plaga de rates que hi ha a l'entorn del pont de Bac de Roda, que connecta amb Sant Martí. Els veïns ja no poden més, de fet les imatges són molt fastigoses. I acabarem tocant el piano als carrers de Girona i després quedant-nos per l'estrena del Temporada Alta amb un matrimoni de Boston, amb Emma Vilarasau i Marta Marcó. Aquest Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Les escoles i els serveis sanitaris del Baix Penedès, el Vallès Oriental i el Maresme, les tres comarques que més migracions reben dins de Catalunya, estan cada cop més tensionats perquè la població augmenta, però els recursos no. Si fa uns dies us explicàvem que a Barcelona la població creix, però es perden nens i nenes perquè les famílies marxen, avui anem a Calafell, on el nombre d'habitants ha augmentat un 20% en 5 anys, i això es nota molt a les escoles. Anem a Segur de Calafell. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Aquí a Calafell el que ens hem trobat és que aquest augment de la població ha tingut conseqüències en el mapa escolar del municipi. El nombre d'alumnes ha crescut un 8,5% respecte al curs passat i diuen que els falten places. És el cas de l'Institut La Talaia, un edifici gran i nou que té només 7 anys, però que ja està ple perquè durant aquest temps el nombre d'alumnes s'ha doblat. Per evitar ràtios altes, una de les solucions és afegir un grup de més en algun dels nivells. Això és el que ens explica el director del centre, en Sergio Gallard.
Sempre que sigui possible, fem un grup de més. I en aquells que no arribem perquè no tenim recursos humans, doncs intentem fer doncs, suports a l'aula i no desdoblaments, perquè fer desdoblament implicaria utilitzar una aula de més.
A banda, Sara, de crear aquest grup de més, quines altres solucions han trobat?
Doncs una altra de les solucions ha sigut reconvertir espais que durant la pandèmia ja van canviar el seu ús per convertir-los en aules, com és el cas de la cantina, el menjador o la biblioteca, però alhora buscant l'equilibri per no renunciar al projecte del centre.
La biblioteca, que és l'única cosa que van utilitzar perquè no és una biblioteca ja, que és una classe de segon de batxillerat, l'hem reconvertit en una biblioteca mòbil i el que tenim són una sèrie de carros de pestalleries amb rodes i treballem la lectura d'aquesta manera. Busquem solucions imaginatives a les situacions que van passar. No?
I una altra de les mostres que el centre està al màxim de la seva capacitat és que a la instal·lació ja hi ha dos mòduls per guanyar més espais mentre estan pendents d'una ampliació de l'edifici.
I l'altre fenomen que tractem ara mateix és aquest de les matrícules que es diuen vives a les escoles des del maig fins ara. A l'Hospitalet de Llobregat se n'han fet 1.600 d'alumnes nouvinguts que s'han hagut de repartir entre els diversos centres de la ciutat. Segons l'Ajuntament de l'Hospitalet, que adverteix que rep 10 peticions cada dia, això són 300 més que l'any passat. Aquest fenomen es donava tradicionalment als barris del nord de la ciutat, però ara ja s'ha començat a detectar també al centre de l'Hospitalet. I avui el nostre corresponsal, David Àngela, ha visitat l'escola Pau Sans, al barri de Sant Josep. David, què t'hi has trobat aquí?
Hola, Marta, bon dia. Doncs una comunitat educativa que diu està més tensionada que mai. I és que les xifres són força eloqüents. Tots els centres dels barris del nord de l'Hospitalet, com la Florida, Collblanc, la Torrassa, Pubilla, Casas o Can Serra, superen les ràtios en els cicles superiors. Aquest curs ja s'han assignat més d'un miler d'alumnes nouvinguts. Segons la delegada de Comissions Obreres de la Federació d'Educació, Marc Castro Linero, en el primer trimestre d'aquest curs s'haurà igualat amb unes 1.500 el nombre de matrícules vives que es van registrar fa 5 anys durant tot un curs.
Fa 5 anys vèiem que la matrícula viva al llarg del curs escolar sencer era de 1.500 alumnes d'infantil i primària. I aquest curs fem el càlcul que arribaran entre 40 i 50 nens cada setmana per ser assignats. Veiem que al desembre arribarem a aquesta xifra. O sigui, en un trimestre estarem com estàvem fa 5 anys en un any respecte a la matrícula viva.
A més, Castro Linero adverteix que s'estan trobant molt alumnat amb necessitats educatives especials cada vegada més greus que requereixen més recursos. Una situació que genera angoixes i ansietats que deriven en baixes laborals.
En David, també has pogut parlar amb part de l'equip docent d'aquesta escola Pau Sants de l'Hospitalet. Comparteixen aquest punt de vista?
Sí, l'opinió que al sistema educatiu se li estriben les costures és força generalitzada, però Marian González, mestra d'educació especial de l'escola Pau Sants, va més enllà. Considera que la situació ha passat de ser dura a perillosa.
Abans era dur, podia ser dur. Ara ja no és dur, és perillós. Realment, els nens i nenes que tenim a l'escola estan corrent perill per un tema de recursos. Ens falten recursos. Ens està arribant moltíssima matrícula viva amb nens i nenes que tenen necessitats educatives especials molt greus que no els podem atendre i això va, evidentment, en detriment de la resta. No estan ben atesos, els nens i nenes, i això ho han de saber les famílies.
L'exdirectora del centre els darrers 9 anys i actual docent, Magda Camps, fa corresponsable de la situació que es viu a les escoles l'Ajuntament de l'Hospitalet, diu, per la seva mala planificació.
No culpabilitzo el departament només, sinó que és que l'Ajuntament de l'Hospitalet és una mala planificació d'habitatge. És a dir, jo no dono tota la culpa al departament. És a dir, l'administració local hi té una part aquí molt important, penso jo, de... No m'agrada dir la paraula culpa, eh? Com pot ser que Hospitalet sigui, no?, la ciutat... No? Hi ha barris que són els més densament poblats d'Europa.
Tots els testimonis coincideixen a demanar més recursos per redreçar aquesta situació, però Magda Camps defensa que cal que les direccions dels centres es plantin davant del departament per provocar un cop de timó.
Acabem la primera setmana del tall de trens entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders i tot i les protestes i les queixes dels usuaris de l'R2 Sud, doncs avui també s'han reproduït escenes d'amuntegament d'usuaris en hora punta amb persones que intentaven el tren, que ja arribava molt ple a les estacions de Cunit i Cubelles. La reclamació dels usuaris que Renfe posi més trens, o si més no, trens més llargs, només s'ha complert en part a les hores menys conflictives. Per cert, que ara hem sabut que el director de Renfe ha convocat dilluns a Tarragona els alcaldes afectats. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Perquè passa això, que a les hores punta, quan és més necessari que els trens siguin més llargs, doncs n'arriben de més curts.
Bé, Renfe ahir deia que era per qüestions de disponibilitat de material, una mancança que avui s'ha repetit. A quarts de set semblava que les coses estaven millor amb l'arribada de dos trens llargs, però a quarts de vuit i a quarts de nou els dos trens que han arribat des de Cunit i Cubelles estaven a rebentar amb els usuaris que sortien com podien alleugerits de ser fora alhora que indignats. Això és el que ens han dit.
Fatal, un tren curt, superple de gent, està dret i està apretat i fatal des de la primera parada ja.
Cada dia és pitjor.
Mira, igual de sempre que mal. Vamos como sardinas.
No, és impossible, les motxilles a la cara i tot.
És un caos. Hay que esperar casi una hora.
Igual d'apretats que sempre.
Sí. Hem d'anar apretats de peu, gent gran, nens, de tot.
I passen cada media hora i s'hi passen. I lleguen a l'estació i ja no te puedes ni meter.
L'altra cosa que hem observat és que passaven molt pocs rodalies i que un d'ells entre les 7 i les 8 del matí ha tardat 40 minuts en arribar. Quan ho ha fet no hi cabia ni una agulla. Això passa al tram del Baix Penedès, Calafell, Segur i Cunit i també a Cubelles, ja al Garraf. Només s'hi aturen rodalies i ara ja venen plens perquè la gent de Tarragona que ve en autobús puja al primer tren que passa i cal dir que els informadors de Renfe a Sant Vicenç, almenys tal com vaig sentir els dos primers dies, els recomanaven pujar al primer tren que vingués fos quin fos. Justament fa poca estona Renfe ha convocat els alcaldes per on passen aquestes línies a una reunió dilluns al matí a la subdelegació del govern a Tarragona. En canvi, la situació a Vilanova i la Geltrú avui ha estat molt fluida perquè de l'estat han arrencat diversos trens de rodalies de la R2 Sud i, a més, els regionals sí que s'hi aturen.
Gràcies, Montse. El Tribunal Suprem tomba definitivament el projecte del dentista municipal a Barcelona, que era un dels projectes estrella del mandat de l'exalcaldessa Ada Colau. a Mònica Massa. Amb quin argument?
Segons la sentència que ha avançat La Vanguardia i que ha confirmat Catalunya Informació, el recurs que havia presentat l'Ajuntament té un defecte de forma i no entra en la qüestió de fons, que és la falta de competències de l'Ajuntament per oferir aquest servei d'odontologia per la població en general. Recordem que el Col·legi d'Odontòlegs de Catalunya va ser qui va presentar recurs contra l'Ajuntament barceloní perquè alegava aquesta falta de competències que són de la Generalitat i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va donar la raó. Gemma Tarafa, la regidora de Salut durant el mandat de Colau, no veu així i està convençuda que el projecte no decaurà i ho argumenta d'aquesta manera.
Ja havíem deixat lligat abans d'acabar el darrer mandat que aquest dentista municipal per a tothom operaria finalment des de l'Hospital del Mar, on l'espai de governança és 60% Generalitat i 40% Ajuntament. Per tant, esperem que el Partit Socialista ho segueixi tirant endavant. La sentència fa referència a la competència de l'Ajuntament en aquest tema i, per tant, no tindria efecte sent l'administració majoritària de l'Hospital del Mar, la Generalitat.
El govern d'Ada Colau va aprovar el 2019 la posada en marxa d'una clínica odontològica municipal amb finançament públic que prometia els preus dels serveis dentals un 40% més barats que les clíniques privades. L'objectiu era que fos assequible per tota la població, però mai es va acabar de materialitzar. El que sí que ja s'està fent és l'atenció dental a persones més vulnerables, amb 46.000 visites fetes ja des que es va posar en marxa.
I una cosa més abans d'obrir l'àrea de servei. Els Mossos d'Esquadra han fet balanç avui de l'operatiu d'aquesta setmana contra dos clans relacionats amb un tiroteig a Nou Barris a Barcelona el mes d'abril. Finalment, els agents han detingut 6 dels presumptes responsables del tiroteig, que va passar plena llum del dia, en un concorregut carrer de vianants i just al davant d'una escola, que van haver de confinar fins que la policia va normalitzar la situació de purificació a Barcelona.
Sí, 4 dels detinguts serien membres d'un dels grups que van participar en els fets, mentre que els altres 2 són del grup rival. Un d'ells va resultar ferit per arma de foc durant el tiroteig. A banda de les detencions, els agents han fet 6 entrades a immobles durant les quals han intervingut 2 armes de foc curtes, 3 carregadors, munició, una arma simulada, una arma d'aire comprimit i una 30ena d'armes blanques. La investigació continua oberta, encaminada a determinar que les armes intervingudes van ser utilitzades en els incidents investigats.
Doncs ara passen ja gairebé 2 minuts d'1/4 de 2. Moment ara sí per saber com tenim la circulació arreu del país, carreteres i autopistes i també el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, la circulació en general còmoda, ara no tenim constància d'accidents que afectin la circulació i de retencions. En localitzem a la C-17, a Manlleu, cap a la C-37 per obres, a la C-26 a les Llosses, al Ripollès, sentit Borredà, Nacional 150, Cerdanyola, en tots dos sentits, i a trams curts a les rondes de Barcelona. I pel que fa al transport públic, encara demores a la línia R8 de Rodalies per una incidència a les instal·lacions entre Rubí i Castellbisbal. S'ha gestionat servei alternatiu per carretera i estan treballant tècnics de DIF, i també us podeu trobar demores de més de 15 minuts a les línies R2 Sud i trens regionals del Corredor Sud. Això és tot.
I ho completarem amb el temps. La previsió per avui al cap de setmana amb en Dani Ramírez.
Avui la temperatura es mantindrà respecte i o pot baixar un parell de graus. Per tant, a tot estirar arribaríem als 23-24 al Pla de Lleida, en general al voltant dels 22 en aquest sector. 25-26 a les Terres de l'Ebre, 23 a la Costa Daurada, 22-23 a la ciutat de Barcelona, 22-23 també a Girona. Tot això amb un dia de sol, un dia radiant, vent del nord, de matinada hi ha hagut humitat, boires, per exemple, cap a Osona, el Ripollès i també el Segre Mitjà, la zona de Ponts, queda encara algun núvol baix en aquest sector. Però globalment s'imposa el sol. Hi poden aparèixer algunes nuvolades al llarg de la tarda, vespre o nit, cap a la zona interior i sud de Girona, al voltant de la Selva, les Guilleries, potser l'Almaresme. En aquest sector pot arribar a caure alguna gotellada, però aquesta possibilitat realment sembla minsa. Demà, sol i alguns núvols prims, alguna boirina al matí, però potser no tanta boira. La temperatura puja tant de dia com de nit, màximes ja de 22 a 27 graus. El País Valencià arribant als 31 i a 25 al centre de Mallorca. I diumenge segueix pujant la temperatura, màximes de 23 a 28, puntualment 29, cap a les Terres de l'Ebre. I atenció, País Valencià, perquè diumenge hi hauria màximes al prelitoral de València entre els 30 i 34 graus, una temperatura estiuenca. Diumenge alguns núvols a Catalunya i a la tarda algun ruixat podria caure al vespre cap a la Ribagorça.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
La vintena de famílies estafades de tres blocs de pisos de la Pobla de Mafumet, al Tarragonès, reclamen a la Sareb poder negociar un lloguer perquè no els desnonin. Els afectats han estat pagant durant 10 anys el lloguer d'uns pisos que no sabien que estaven embargats. Anem cap a la Pobla. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Per tant, a qui van pagar el lloguer?
Doncs segons diuen en una empresa que s'anomena Alquileres Garriga, el problema és que expliquen que la jutgessa no reconeix els pagaments dels lloguers que han fet durant aquests anys per viure en uns habitatges embargats del carrer Mina de Madro, que ara són de la Sareb. Les famílies han rebut la notificació que el dia 28 de novembre es procedirà al desnonament. El portaveu dels afectats, José Ruzafa, reclama una negociació col·lectiva amb la Sareb per continuar de llogaters.
Nosotros no habíamos vivido nunca una situación de este tipo y no sabemos dónde podemos estar mañana. Yo tengo una cría de 11 años y te ves en la calle y dices, ¿mañana qué? El único fin para nosotros ahora mismo es la negociación con Sareb de forma conjunta, sí o sí, o sea, y hasta el final.
El portaveu del Sindicat d'Habitatge de Reus, Guillem Jové, entitat que els està assessorant, diu que és una manera habitual d'actuar de la Sareb.
La Sareb és una entitat estatal pagada per tots per rescatar els bancs i que ara mateix està intentant liquidar totes les promocions per tornar-les al mercat privat especulatiu. Nosaltres no deixarem que això passi, les veïnes estan decidides a quedar-se.
L'alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan Maria Cerdà, diu que els afectats no són ocupes, els han estafat. Cerdà ha parlat amb la Sareb.
Jo he parlat personalment amb la Sareb i m'han dit que farien les famílies vulnerables, li farien lloguer i amb els altres se negociaria. Però el que sé, segons ho manifesten els veïns, o que de negociació, el que sigui, doncs no s'ha fet amb els altres veïns.
Els veïns volen un acord col·lectiu. L'Ajuntament ha acordat reclamar que s'aturi el desnonament mentre no s'arriba a una solució negociada amb la Sareb.
Un quart i 6 minuts de dues, el sector de l'aviació té problemes per cobrir la creixent demanda de personal i és que al país tan sols hi ha 3 escoles de formació, una de pública i 2 de concertades. Això fa que els alumnes que acaben els cicles de grau superior sobre diverses especialitats del sector tinguin moltes possibilitats de trobar feina de forma immediata. Lleida, Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
I precisament la formació aeronàutica té una presència destacada aquest cap de setmana a l'aeroport d'Alguaire, on es fa la fira Lleida Air Challenge.
Exacte, una part important del centenar d'expositors i de les conferències que s'hi faran estan centrats en la formació. I és que les empreses d'aviació necessiten treballadors especialitzats. A Catalunya només ofereix aquesta formació un centre públic situat al Prat de Llobregat i 2 més de concertats, a Vilanova i la Geltrú i Sabadell. El del Prat imparteix 7 cicles de grau superior de mecànica d'aviació i tripulants de cabina. Les places estan limitades a 25 alumnes per curs, però la demanda pot arribar als 150. Sentim Genís Hernández, professor de l'Institut Públic Illa dels Banyols del Prat de Llobregat, en declaracions a aquesta emissora.
Les companyies, pràcticament el que fan és una prova. Les pràctiques són proves i després ja el que fan és contractar-los. Llavors, bueno, entren a les companyies doncs, a fer pràctiques del cicle formatiu que estan fent. I la demanda és tal doncs, que pràcticament les pràctiques són això, és una prova, i després doncs, tenen un contracte sobre la taula.
A la fira d'aquest cap de setmana, a l'aeroport lleidatà, hi ha una 20ena d'expositors que estan relacionats amb la instrucció de pilots, mecànics, controladors aeris, tripulants de cabina i handling. Sentim Jordi Candela, director d'Aeroports de Catalunya.
El món de la formació el potenciem, ja tenim molts clients, tenim escoles, diguéssim, de pilots, hi ha oportunitats d'escoles de manteniment, però també, diguéssim, posem èmfasi en les conferències, amb els aspectes de formació, perquè més enllà d'aquests oficis no, aeronàutics, doncs el sector de l'aviació en aquests moments necessita personal.
Per cert, Marta, que aquesta edició del Lleida Air Challenge recupera les exhibicions acrobàtiques aèries.
I un altre sector, la patronal del transport per carretera, calcula que només a les comarques de Lleida falten ara mateix uns 250 camioners. Alerten que la xifra es podria duplicar si s'aprovés la jubilació anticipada en un sector que ja té el 30% del personal contractat a través de contingents de països de fora de la Unió Europea, sobretot camioners procedents del Perú. Lleida, Estela Bussoms, a què atribueixen aquesta situació?
Hola, Marta, bon dia. Doncs el sector diu que fer-se conductor professional no està de moda i la mitjana d'edat supera els 55 anys. Admeten que la manca d'horaris que dificulta la conciliació desmotiva els joves a apostar per una feina que, per altra banda, no està mal pagada. Poden cobrar, diuen, més de 2.000 euros al mes de mitjana. El resultat és que les empreses de transport de Lleida tenen uns 7.000 conductors contractats, però contínuament en falten. Ara tenen un temor afegit si els camioners acaben sent un col·lectiu que pot anticipar la jubilació. Ho explica Sílvia Llobet, secretari general de Sotrans.
Per un cantó diem, home, doncs mira, potser és una forma de poder engrescar la gent i poder-los tindre com a conductors, però també, si això es fa s'acabi aprovant sense el consens del sector, podem tindre un caos. Ens podem trobar de que si avui falten 250 treballadors, al voltant de 250 conductors professionals aquí a Lleida, podrien faltar el doble.
També es queixen que els tràmits que han de fer per portar treballadors de l'estranger són massa farragosos. En paral·lel, la manca d'interès per ser camioner també es trasllada a la formació. A l'Institut de la Caparrella de Lleida fa 3 anys que ofereixen un cicle formatiu per professionalitzar els conductors de vehicles, però de les 20 places que ofereixen només n'omplen poc més de la meitat. Emili Grau n'és el director.
La demanda de les empreses és molt alta. Rebem contínuament sol·licituds de les empreses de joves que estiguin preparats per exercir aquestes professions. Evidentment, també els sectors empresarials. Tenim accions conjuntes els darrers anys per intentar millorar aquesta situació i no acaba de revertir-se el tema. És a dir, aquests cicles formatius no estan de moda.
També constaten que una situació similar es viu en el sector dels instal·ladors de telecomunicacions.
Ahir al Catalunya al Dia us explicàvem que la producció d'avellana a Reus ha estat tan baixa aquest any que podria ser difícil trobar-ne prou d'autòctones per etiquetar amb denominació d'origen protegida. Doncs avui anem cap a la selva interior perquè la collita de l'Associació de l'Avellana de Brunyola també ha caigut. Quan acabin de collir preveuen que en tindran entre un 30 i un 40% menys que en un any habitual. Ara bé, ens diuen que són avellanes més grosses. Anem cap a Brunyola. Laia Claret, no és un bon any de collita aquí tampoc. Se sap per què?
Doncs hola, Marta, bon dia. Mira, al Catalunya al Dia hem parlat amb en Pere Arbonès, que és el tresorer de l'Associació Avellana de Brunyola i Comarca Gironines, i ens explicava que estan estudiant què pot haver passat.
Ho estem avaluant, encara no ho sabem. Conjuntament amb IRTA, amb el departament, amb els tècnics de les nostres associacions, de moment les hipòtesis més probables és apuntant a aquest increment de temperatura tan sobtada de l'estiu passat, que ja va afectar les floracions d'aquest any.
Ara bé, per contra, l'avellana tindrà més qualitat.
Un dels paràmetres de qualitat és el diàmetre del gra, i aquest any serà excepcionalment gran, perquè és que, com que n'hi ha hagut tan poques, les poques que hi ha hagut, han crescut molt.
Per tant, possiblement la podran vendre a més preu.
Esclar, això sempre. Escolta'm, no tothom sap que hi ha avellanes a la comarca de la Selva. Aquí com està el sector?
Doncs Arbonès ens explicava que el sector està tocat.
Venim d'una sèrie d'anys que aquest conreu està desapareixent, la mitjana d'edat és molt alta, no hi ha relleu generacional, el productor que produeix per vendre a la indústria i les cooperatives obté un preu molt baix i això és un incentiu per deixar-ho tot i al final fer una plantació de avellaners són molts anys i la gent opta per arrencar-se i per llogar la terra i això és un desastre perquè aquest territori nostre d'aquí a la selva interior i del Gironès tot s'està perdent.
Des del Sindicat Unió de Pagesos ens han confirmat que els productors de l'avellana de Brunyola també rebran ajudes de fins a 276 euros per hectàrea, com els de Reus, on es produeix la majoria d'aquest producte. De fet, aquí se'n fa aproximadament un 10% del total de Catalunya. Per potenciar aquest producte es fan activitats com ara la Fira de l'Avellana de la Selva, que es fa a Brunyola, una de les moltes iniciatives que promou el sector per Arbonès, per això.
És un catalitzador de totes aquestes iniciatives que tenim, que ara ja quasi bé se centren a que el conreu de l'avellana no desapareixi aquí a Girona.
Aquesta fira, que arriba a la 30a edició, s'inaugura avui, al vespre, a 7:45, i durant tot el cap de setmana s'hi fan degustacions gastronòmiques, exposicions, visites guiades i activitats per tota la família a Brunyola.
Els municipis del Baix Ebre i el Montsià avancen en el projecte d'ampliació de l'abocador de Mas de Barberans. El Copatec és qui gestiona les escombraries, està buscant vies per finançar-ho. Anem a Tortosa. Jordi Barranca, quina és la principal via per fer-ho?
Bon dia, Marta. Doncs bàsicament a través d'un préstec bancari, però anem a pams, perquè el COPAT, és a dir, el Consorci de Polítiques Ambientals de Terres de l'Ebre, ja ha aconseguit el compromís de l'Agència Catalana de Residus perquè subvencioni el futur centre de tractament, un projecte molt més gran que aquesta ampliació en si. El tema està en que si no s'avancen ara els diners, caldrà recórrer als bancs. Ivan García és el president del COPAT.
Però l'urgència que té el Consorci per a fer l'execució de la fase 4, segurament que d'entrada ens tocarà buscar finançament extern, ens tocarà buscar via préstec i després si quan s'iniciï el nou centre de tractament de residus, si està, com així mos diuen, que estarà inclòs dins del PAC, que és una obra d'uns 25 milions d'euros, es recuperarà la inversió i es podrà fer front a pagar tota la inversió.
Una ampliació, aquesta quarta fase, necessària perquè des d'aquest setembre, recordem-ho, s'estan portant les escombraries a l'abocador de Tivissa, això és a la Ribera d'Ebre. A banda, municipis de l'interior del Montsià, com seria el cas, per exemple, de la Galera, no descarten demanar compensacions pel fet de tenir l'abocador a la seva àrea d'influència. Ramon Muñoz n'és l'alcalde.
La galera que té l'abocador dins de casa seva i Santa Bàrbara, que també està partint en altres, aquests dos municipis haurien de tindre una compensació ambiental per tindre-ho dins de casa. El que no pot ser és que ara tinguéssim que pagar el mateix que un poble com ara l'Ametlla de Mar, per posar exemple.
Unes compensacions que a dia d'avui només rep el Mas de Barberans, municipi on està l'abocador. L'ampliació té un pressupost de 4 milions, mentre que la del futur centre de tractament de residus s'enfila als 25 milions d'euros.
Gràcies, Jordi. Són 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'Ajuntament de Lleida vol que la ciutat sigui declarada per llei com a municipi de gran població per tenir més sobirania institucional. L'alcalde Fèlix Larrosa s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb el president Salvador Illa, amb qui ha acordat la construcció de 250 nous habitatges públics a la ciutat de Lleida de forma immediata. Anem cap a Palau. Eva Compte, bon dia.
Bon dia. El PAE en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha sortit de la reunió amb Illa dient que estava eufòric. Entre els punts que han acordat hi ha la construcció de 250 pisos de protecció oficial amb solars que porta l'Ajuntament i amb l'objectiu d'arribar fins als 2.000 pisos públics a la ciutat en els pròxims anys. També tenen en l'agenda compartida entre les dues administracions socialistes impulsar la llei perquè Lleida sigui declarada com a municipi de gran població. Segons Larrosa, això els permetria avançar en sobirania institucional.
Van plantejar una nova estratègia que afectava diferents barris, de revertir el porta a porta, incorporar una altra vegada el sistema de contenidors intel·ligents, xipats, etc. Això, un partit polític considera que no li agrada i ens posa un recurs. Aquest recurs acaba el Tribunal de Contractes. 6 mesos amb una llei de Lleida com a municipi de gran població, ho hauríem resolt nosaltres en 3 dies.
També el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha dit que el govern d'Illa veu amb bons ulls la proposta d'impulsar la llei perquè Lleida sigui municipi de gran població.
Sobre la inclusió en l'àmbit de municipis de gran població, n'han parlat el president i el PAE en cap. Forma part d'aquesta agenda de treball compartida i ho estudiarem, ho estem treballant amb bons ulls per veure com podem donar-hi resposta i espero doncs, que fruit d'aquests equips de treball que hem de posar ara en marxa puguem avançar-hi en les properes setmanes, en els propers mesos.
El govern no descarta estudiar també aquest mecanisme de ciutats de gran població per a d'altres municipis de Catalunya.
Per primer cop, els carrers del centre de Girona s'omplen de pianos. Aquesta iniciativa del Concurs Internacional de Música Maria Canals i de la Fundació Occident arriba a la capital gironina per acostar, com feien fins ara a Barcelona, la pràctica musical a tothom. Per tant, ja era hora que sortissin de la capital catalana i se n'anessin, en aquest cas, a Girona. Allà hi tenim la Núria Paraire. Núria, bon dia. Hola, Núria.
Qui?
Ara sí, que
hola,
ens sentíem.
Sí.
Com respon la gent aquí, els gironins, als pianos al carrer?
Doncs prou bé. A més, fa un dia molt agradable. Es van acostant aquí i, a més, pensa que això és per tothom, pels que en saben i pels que no. Estem amb el Paco, que és el dinamitzador d'aquest piano. Què tal, Paco? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
I, a més, si hi ha gent que no toca mai el piano, tu l'ajudes perquè tens un petit consell, eh?
Bueno, sí, la idea és que... perquè és l'idea d'aquest festival, per dir-ho d'alguna manera, no? És col·locar pianos al carrer, a més, a peu pla, sense alfombra ni tarima, perquè la gent sembla que els tira enrere, perquè toquen el piano. Aquesta és l'idea. Nosaltres estem dinamitzant, estem tocant les peces que nosaltres coneixem, evidentment, per atraure, bàsicament, per fer d'esquer, perquè la gent entri i que toqui. Sí, tinc una petita peça, perquè amb 3 notes la gent... es posi a tocar i dona la impressió de que sona bé.
De que sona bé, exacte. El que passa que aquí hem escoltat gent que toca molt bé. Un d'aquests que toca molt bé és el Joel, i de fet és un nen que només té 10 anys. Oi, Joel? Bon dia.
Bon dia.
Ens pots tocar alguna cosa perquè ens fem una idea del teu nivell? Vinga, a veure, el Joel té 10 anys i és el nen més petit que està estudiant el grau professional al Conservatori d'aquí Girona i ha arribat aquí i ens ha deixat impressionats perquè toca així. Endavant, Joel. Déu-n'hi-do, Joel, això què és?
Un petit preludi de vaca, número 5.
Perfecte. I en deies una cosa, eh? A veure, que així et sentirem millor. Tu tens un objectiu a la vida molt clar, em deies, eh?
Sí. Ser el millor pianista de tot el món.
El millor pianista de tot
carai,
el món.
Tu, déu-n'hi-do. Això és tenir les coses clares.
I tant, i tant. Doncs aquí aquests pianos estan per primer cop a Girona fins a les 8 del vespre i ens comentava el regidor de Cultura que pot ser que l'any que ve l'activitat es repeteixi.
Doncs, escolta'm...
Set pianos per tota la ciutat.
Tothom que vulgui i que pugui, encara que no en sàpiga, que s'atreveixi a anar a tocar el piano a Girona. Gràcies, Núria.
Vinga, adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Som a poc més de 24 hores del començament de les dues sessions del concurs de castells a la Tàrraco Arena Plaça. Demà a la tarda hi actuen les colles classificades entre la 13a i la 30a posició del que es coneix rànquing estrella. I diumenge al matí, a partir de les 10 i en directe, el suplement de Catalunya Ràdio engega la gran final amb les 12 colles més ben classificades. Les grans favorites per guanyar aquesta edició del concurs són les dues colles dels Xiquets de Valls i els castellers de Vilafranca. En Josep Almirall, del programa Casteller 3 Rondes, ens explica, Josep, quins castells portaran les colles, si poden, al Tàrraco Arena.
Totes tres colles hi van amb programes de castells premium. A priori, els verds portaran a plaça la previsió més ambiciosa, amb el 3 de 10, el 4 de 10 i un castell que no s'ha descarregat mai, el 9 de 9. Àngel Grau, el cap de colla dels penedesencs, reconeix que fins ara han fet una temporada més completa que els seus rivals, però que no són els favorits.
Potser sí que portem una temporada més àmplia a nivell de castells, però que al final allà te la jugues un dia i una caiguda pot hipotecar tota l'actuació. I per tant, no crec que hi hagi un favorit clar. Que anem amb les cartes guanyadores i que les treballem, sí, però no en veig segur.
Les colles de Valls apostaran pels castells nets. A priori, el seu programa inclourà el 2 de 8 i el 4 de 9 d'esfolrat. Construccions que enguany ja han portat a plaça. La seva aposta més ambiciosa serà el 3 de 10. Al costat de les grans favorites caldrà tenir en compte la jove de Tarragona, que també podria apostar pel 3 de 10. Els liles han preparat a fons el 2 de 9, el 5 de 9 i el 4 de 9 amb l'agulla. I també els capgrossos de Mataró. Els del Maresme hi van amb dos gamma extra, la torre de 9 i el 5 de 9. A partir d'aquí, les apostes passen pels bàsics de 9 i la gamma alta de 8. És el cas dels Xiquets de Tarragona amb la tripleta màgica o dels castellers de Sant i els muixiganguers d'Igualada, que enguany ja tenen els galons de nou. El cartell el completen els Xiquets de Reus, els Nens del Vendrell, els Castellers de Barcelona i els Marrecs de Salt. I dissabte a la tarda hi haurà 18 colles que es disputaran la victòria. D'entrada, les favorites al podi són els castellers de la Vila de Gràcia, els castellers de Lleida i els de Sant Pere i Sant Pau. Caldrà estar pendent d'altres colles com els Segals d'Osona, els castellers de Sant Cugat o els Xicots de Vilafranca.
Doncs bona feina, Josep. I amb els ulls posats en aquest cap de setmana de castells, també hem de parlar de dues colles que ja han rebut la Copa del Concurs, però atenció que en aquest cas és la Copa de la tercera edició que va tenir lloc l'any 1952. Clara Chavarria, quina història hi ha darrere d'aquesta copa?
Doncs que aquell any les colles dels Nens del Vendrell i la Moixerra de Valls, d'on va sorgir les joves, van quedar empatades, però només hi havia una copa. Aleshores es va decidir no lliurar-la a ningú i fer-ne arribar dues a les colles guanyadores posteriorment, però això no va passar mai. Ara, 72 anys després, l'Ajuntament de Tarragona i el concurs de castells han volgut homenatjar-les amb el lliurament dels trofeus als presidents dels Nens del Vendrell i les joves de Valls. Hi han assistit alguns dels castellers que van participar en aquell concurs, com l'Enric Montserrat de la Moixerra, que deia això en declaracions al programa 3 Rondes de Catalunya Ràdio.
Fabulós, no m'ho esperava ja tants anys i ara ha vingut tant de sobte que dius, hòstia, passava pel davant de la vitrina que tenim i aquí falta alguna cosa. Collons, ja tindrem el puesto al puesto.
Per cert, que les dues colles guanyadores d'aquella edició es van imposar amb castells de, com el 2 de 7, el 4 de 8 i el 3 de 7 aixecat per sota.
Catalunya al dia.
Dos quarts i mig de dues, tenim novetats que les anem a buscar als jutjats de Lleida, on aquest migdia ha declarat un veí de Fondarella el Pla d'Urgell investigat per agressió sexual continuada a una jove de 15 anys. Es dona la circumstància que la noia es va suïcidar la nit de Cap d'Any. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
L'advocat de la víctima creu que hi ha una relació directa entre l'agressió sexual i aquell suïcidi.
Exacte. Segons l'acusació particular, l'investigat de 28 anys va mantenir una relació sexual amb la jove des que ella tenia 14 anys i, per tant, en ser menor de 16, es considera que ens trobem davant d'un delicte d'agressió sexual continuada. És més, com deies, l'advocat de la família de la víctima, Anton Verdeny, creu que hi ha una relació directa entre la relació sexual que l'investigat mantenia amb la menor i el suïcidi de la jove, que va precipitar-se la nit de Cap d'Any per un pont de l'autovia 2. Sentim el lletrat.
No podem negar que ell va ser la penúltima persona que va parlar amb ella. I, a més, en uns termes en el qual, doncs, bueno, tot això ja sabem que no puc acabar d'explicar el que hi ha, no? Però en uns termes que podria ser un dels elements que va contribuir a que prengués aquesta decisió, sí. Si aquest senyor no hagués parlat amb ella la nit del 31 de desembre, la Clàudia avui seria entre nosaltres.
L'acusació particular demana que es jutgi el jove, que es podria enfrontar una petició de presó d'entre 8 i 12 anys. L'investigat ha negat avui en la seva declaració en fase d'instrucció mantenir cap relació amb la jove.
L'Ajuntament de Barcelona localitza dos focus de la plaga de rosegadors que està afectant l'entorn del pont de Bac de Roda i que connecta els districtes de Sant Martí i el de Sant Andreu. Després d'una inspecció de l'Agència de Salut Pública, reconeix que les rates surten de les obres de l'estació de la Sagrera i dels assentaments dels solars que hi ha sota el mateix pont, Cèlia Forment.
La zona afectada és la dels voltants de les obres del que serà la futura estació de l'AVE de la Sagrera. Aquest anàlisi, que ha posat en marxa el consistori, inclou actuacions en punts de control a la xarxa pública de clavegueram propera i es compromet a fer inspeccions periòdiques per fer seguiment. També assegura que ha traspassat els primers resultats de la inspecció a Adif, tenint en compte que una part del solar és seu.
De fet, Cèlia, aquest és un escenari que els veïns anuncien de fa mesos. Expliquen, a més, que els assentaments ocupats també han anat creixent en els últims mesos i afavoreixen l'acumulació de deixalles. Quines solucions reclamen?
Sí, tot plegat fa mesos que genera malestar entre els veïns dels barris que hi ha a banda i banda dels treballs, la Sagrera, Naves, Sant Martí de Provençals i el Clot. Nosaltres hi hem anat, hem passejat pels carrers afectats i hem parlat amb els veïns, que diuen que la situació és insostenible.
Des de fa un temps hem vist com aquesta zona del solar on estan les obres del tren hi ha bastants rates, hi ha bastant brutícia i deixadesa.
Ara ja les rates és que se suben per les paredes.
Nosaltres a casa hem decidit com tancar els safrets.
I últimament ja és que ni tenen por de la gent.
He sentat en el banco y he visto que salían ratas.
Un dia em vaig creuar amb una senyora que va saltar i hi havia una aplastada al terra.
Sí, sí, n'hi ha de rates i gordiques, sí, grosses. I veus que... com un conillet.
Mires per la balconada i veus rates que van passant de cotxe en cotxe, que es fiquen a les clavegueres.
Sí, mira, són grans.
Tenim un chihuahua nosaltres que el portem a passejar i a vegades són igual el chihuahua que les rates.
Les quatre associacions de veïns afectades s'estan coordinant per posar fi a la problemàtica i demanen que s'actuï d'immediat, abans que arribin les obres de l'AVE, els solars del pont del Bac de Roda i a la Torre del Fang, que cada vegada està en pitjor estat, diuen, i ja ha patit un incendi. També volen que es netegin parcs i que es controli l'accés a les escoles de la zona. Els veïns, a més, es queixen que Adif i el consistori es traspassen mútuament les responsabilitats i que ningú fa res per revertir la situació.
Intenté comunicar-me con Adif y Adif me dice que ese es un espacio público y el ayuntamiento te dice que es un espacio de Adif. Entonces no se sabe bien cuál es el límite de eso, si Adif tiene algo que hacer o no.
També hi ha un assentament de persones que, òbviament, són persones sense sostre i ens fa molta pena, però la vegada estem en una situació insostenible perquè està al costat de l'escoda, hi ha molta brutícia. Fa una setmana hi havia un camping gas que al final hi ha un risc d'explosió allà, o sigui...
Yo por lo menos he llamado varias veces al ayuntamiento, le he enviado fotos.
Un escenari, consideren els veïns, que pot empitjorar amb l'arribada del fred.
Gràcies, Elia. 2:45. Troballa arqueològica important a Manresa.
Aquí tenim el MIC B, amb el graó d'accés per poder baixar, i a l'empedrat que es conserva...
Han aparegut uns banys jueus a tocar de l'Ajuntament al solar on s'hi ha de construir l'arxiu comarcal i el municipal. A Catalunya només n'hi ha dos d'identificats, que són a Girona i a Besalú. Nàtia Dell, està confirmat al 100% això?
Bé, 100% no, però és segur en un 99,9%. Eduard Sánchez, arqueòleg, responsable de la intervenció.
Per la documentació, com la situació estratigràfica, o sigui, en el context on s'ha trobat, podem afirmar que és el MIB, per deducció, però la informació que ens donaria aquest 1% que ens falta, i ens ho asseguraré, seran les analítiques dels morters.
Marc Eloi, alcalde de Manresa.
Estem en l'antic call jueu, per tant, sabíem que en aquest punt hi podíem trobar alguna cosa rellevant, en aquest cas, uns banys femenins. El que ha estat excepcional és trobar-los en un estat de conservació prou notable.
La Mireia Vilacortina, historiadora, va fer l'estudi documental previ a l'excavació.
A partir de contrastar molts documents, vaig poder fer un croquis en què, doncs, suggeria una mica on estava situat de les cases, la sinagoga i els banys, i la sorpresa i la cosa bonica ha estat que precisament en el lloc o a la zona on apuntava que hi podien haver els banys, doncs s'ha trobat.
En general es tracta d'uns banys de purificació que s'han fet servir com a dipòsit fins a molt tard, unes excavacions que han estat complexes a més de 4 metres de profunditat.
Gràcies, Nati. Carmela, l'escultura de Jaume Plensa, es queda a Barcelona. L'obra, la imatge d'una adolescent instal·lada temporalment davant del Palau de la Música Catalana, es quedarà a la ciutat 8 anys més. Ho han anunciat avui l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboní, i el mateix escultor barceloní, Montse Pujol.
Sí, Carmela, una de les estàtues més notables erigides a la ciutat, es queda uns anys més després de la petició de l'Ajuntament que vol que continuï el vincle entre els veïns de Ciutat Vella i l'estàtua. Ho ha explicat l'alcalde, Jaume Collboní.
Com aquesta història d'amor segueix vigent, i jo diria fins i tot més vital i més brillant, avui anunciem que la Carmela es continua quedant 8 anys més a la ciutat de Barcelona. I t'ho vull agrair, Jaume, en nom de la ciutat.
I Jaume Plensa s'ha mostrat feliç i ha assegurat que Carmela ha trobat el seu lloc.
Perquè una escultura pot ser maca o no tan maca, però és importantíssim la seva col·locació. Jo crec que aquest lloc que tenia el Palau de la Música, per mil raons, el Palau de la Música, que és una bellesa, està com si no volgués mirar al carrer, no? És allò, jo estoy bien como estoy. I llavors li faltava un punt d'anexa amb la ciutat, jo crec que la Carmela és el que ho fa.
I Collboni ha anunciat que l'Ajuntament atorgarà la medalla d'or del mèrit cultural a Jaume Plensa.
Per segon any consecutiu, les fires de bestiar de la Vall d'Aran no podran mostrar ni ovelles ni vaques. La culpa, entre cometes, Sofia Cabanes, la té la malaltia de la llengua blava i els protocols de seguretat per evitar nous contagis.
Bon dia, Marta. Exacte. La confirmació d'almenys 3 casos de llengua blava en 2 ovelles i un vedell de diferents ramats aquí a la Vall d'Aran ha obligat a activar este protocol que suposa una sèrie de condicionants força restrictius. Els explica Francesc Bruna, que és el conseller de Territori.
Un dels requisits és que el bestiar ha d'estar desinsectat, el transport que ha anat a servir també ha d'estar desinsectat, 48 hores abans el lloc on va anar este, aquest bestiar també n'hauria d'estar.
Es tracta d'una sèrie de condicions que a la pràctica fan inviable que les fires ramaderes puguen acollir bestiar, oví i vacum. Així ho veuen els ajuntaments que optaran, això sí, per fer les tradicionals mostres i concursos de cavalls a qui no els afecta la malaltia. És el cas de Viella o de Naut Aran, que celebra la seva fira este dilluns. César Ruiz Canela és l'alcalde.
No ens podem nosaltres, bueno, meter en perill ver explotació per a els condicionants que tenien els remugants. Clar, nosaltres com a Ajuntament això no podem comprovar que tots els ramaders que venguen a complisquen.
I així serà també en la primera fira del calendari, la de l'Es, que obre portes demà dissabte amb el concurs comarcal de cavall pirinenc català. Andreu Cortés és l'alcalde.
Ja tens a veure com evoluciona tota aquesta epidèmia que hi ha. De moment, pues, el recinte que ho hem adaptat tots els actes a tur dels xivaus.
La llengua blava és una malaltia infecciosa i no contagiosa transmesa per un mosquit i que pot afectar remugants domèstics i salvatges. La malaltia no es transmet als humans i el consum de la carn i la llet és totalment segur.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El món del teatre té una cita obligada cada any a Girona, el Festival Temporada Alta, i en aquest primer cap de setmana de funcions hi ha estrenes molt esperades que tenen entrades exaurides de fa temps. La primera, Un matrimoni de Boston, amb Emma Vilarassau al capdavant. Fèlix Martín, l'estrena és aquest vespre a les 8.
Sí, exactament, al Teatre Municipal de Girona, però és que avui a les 8 coincideixen 4 propostes diferents de primer nivell. Aquest, Matrimoni de Boston a Girona, i 3 més en diferents escenaris de salt. El primer, un altre clàssic, La gavina, de Chekhov, titulat Gaviota, en la versió que n'ha fet el director argentí Guillermo Cacace. Serà el centre de producció artística al Canal. Ben a prop, a la Factoria Cultural Coma Cross, segona representació de l'obra de terror de Jordi Casanovas, Allà lluny hi ha una caseta. I finalment, al Teatre de Salt, única funció d'un muntatge de dansa sobre la violència domèstica, titulat Estries, amb l'associació artística Les Loles.
Ja sabem l'oferta per avui. Anem a PAMS. Fèlix, comencem per aquest Matrimoni de Boston de David Mamet.
Sí, se n'ha parlat molt aquests dies. Emma Vilarassau i Marta Marco protagonitzen aquesta nova versió que Josep Maria Mestres va dirigir l'any 2005 i que ara torna a dirigir, diu, sense cap nostàlgia. Emma Vilarassau també hi era en aquell muntatge de fa 20 anys. Ara hi torna, però canvia de personatge i interpreta el paper que va fer la gran Anna Lizaran.
Jo crec que un aprenentatge no és bo fins que l'alumne troba la seva manera de jugar i crec que aquí hem trobat la nostra, que no té res a veure amb la de l'Anna, però que segueix sent un joc.
També estan exaurides les entrades per avui per la versió argentina de La Gavina. Per demà la nit encara n'hi ha. Salvador Sunyer, director del Temporada Alta.
Que és La Gaviota, que és una gavina de Chekhov, d'un grup argentí que no ha estat mai ni a Catalunya ni a Espanya i és un, per nosaltres, un dels grans espectacles del festival.
Un festival que es prolongarà fins al dia 8 de desembre.
I ara ens anem cap al Vallès Occidental. Aquest vespre coincideixen a la comarca dues cites importants del calendari musical. És el Festival Internacional de Blues de Cerdanyola i la temporada de jazz de Terrassa. Marta Vallès, bon dia.
Bon dia. 45 concerts en 10 dies són les xifres del 33è Festival Internacional de Blues de Cerdanyola. Els escenaris de sempre, com el Teatre Ateneu o el Mercat Municipal de les Fontetes, però també dues grans novetats, la Casa d'Andalusia i una gran carpa de circ al Parc Xarau. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament, José Antonio Guillem, ens parla dels concerts d'arrencada.
Riders of the Canyons, una banda formada per la Joana Serrat. Després tenim el Josh Hoyer and the Soul Colossal, d'Estats Units, una banda que val molt la pena. Els autòctons Sun Street Blues, una banda madrilenya, Los Saxos de l'Averno. Continuem amb un artista del Regne Unit, Thibon, fa blues, latin, swing, soul, tot fusionat.
Blues i comerç, que repeteix, hi ha dues rutes d'establiment que participen en activitats relacionades amb el festival. Blues i tapes i exposicions. El darrer dia, diumenge 13, classe oberta de swing, a més dels concerts finals. Una edició dedicada a Xavier Gordo, referent cultural i especialment del blues de la ciutat, que va morir aquest estiu. Detalls a bluesdecerdanyola.com. També arrenca aquest vespre la temporada estable de jazz a Terrassa amb una proposta potent a la nova Jazzcava. Susana Carmona, coordinadora del Club Jazz Terrassa.
La inauguració amb Perico Sanbeat, un gran saxofonista i compositor valencià, envoltat de músics de l'escena catalana que en aquests moments estan a dalt de tot, com pot ser Joan Casares, Oriol Vallès, Lluc Casares. La presentació també del darrer projecte, el segon com a líder de Lucía Flumero, que porta per nom Folklore, i que precisament veu de tota aquesta música folklòrica d'arreu del món i del llenguatge jazzístic.
També passaran pel local aquest mes Stefano Palacci i Manuel Vallribera Open Trio o Bruce Barth i Eri Yamamoto, entre d'altres. Teniu tota la informació a jazzterrassa.org.
Reus torna a mostrar el seu patrimoni arquitectònic més desconegut en un nou cap de setmana del Reus Ocult. És la desena edició d'aquesta iniciativa que costa als veïns espais privats que habitualment no estan oberts al públic i que formen part de la història de la ciutat. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I quins espais es podran veure aquest any?
Mira, s'ofereixen 10 espais i 4 rutes temàtiques per descobrir, per exemple, l'arquitectura modernista del Xalet Serra, l'activitat industrial a la granja Roca Sol de Vila, el Vapor Vell o la Foneria Ginfer, o l'estructura urbana del barri Gaudí. Domingo és la presidenta de l'Associació Espais Ocults.
Estem una mica sorpresos, o si més no, ens fa molta il·lusió. Lligant els 10 anys, havíem pensat al començament moltes coses, però vam acabar decidint que faríem 10 anys 10 mirades. Per això hem seleccionat 10 edificis que ens donen una visió de la realitat de la ciutat.
Les quatre rutes que s'han preparat són una de literària, la ruta de les fumeres del Reus Industrial, l'eclesiàstica i la comercial. Enguany també hi ha un dels espais al Port de Tarragona amb la voluntat d'estendre la proposta a la ciutat veïna.
El Port de Tarragona ha estat importantíssim per a l'exportació. Des de fa temps, sobretot des del Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, ens estan esperonant a veure si podríem donar un cop de mà, si podríem mirar d'organitzar una cosa semblant a Tarragona.
Per participar-hi només cal anar al lloc que es vol visitar i un grup de voluntaris els acompanyaran per l'espai.
Gràcies, Manel. També aquesta tarda arrenca la 19a edició del Musiquem Lleida. És un certamen que complirà fins diumenge a la ciutat de Lleida de música clàssica, de jazz o de tradicional, en un total de 12 actuacions. I també comença el Cava Tast, que és la mostra de caves i gastronomia de Sant Sadurní d'Anoia i que s'allargarà durant tot el cap de setmana, una cita imprescindible per als que no es volen perdre potser poder tastar caves d'alt nivell i també pel que vulgui experiències curioses amb les bombolles del cava com a protagonista.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
Sis minuts i arribem a les dues del migdia. Temps ara pels esports. Aquest vespre comença una nova jornada de la primera divisió, la novena, amb el Leganés-València. Enric Artisiro, bon dia.
Bon dia.
I pel que fa als equips catalans, l'Espanyol juga demà i el Barça i el Girona diumenge.
L'equip blanquiblau rebrà demà el Mallorca a les dues del migdia amb l'objectiu de trencar una ratxa de tres derrotes seguides i allunyar-se així del descens. Manolo González, l'entrenador perico, transmet confiança als jugadors.
L'equip hi creu i amb aquest aspecte estic content i tranquil amb els jugadors. Al final ells veuen que vas a jugar, que hem pujat fa 3 mesos, com qui diu, que vas a jugar a Camp del Betis, a Camp del Madrid, i tu competeixes, estàs al partit, inclús al Betis, a la primera part li treus la pilota.
I diumenge, també a les 2 del migdia, el Girona rebrà l'Atlètic Club i el líder, el Barça, visitarà l'Alavés a 4:45 de la tarda. Per cert, a l'entrenament d'avui dels blaugranes ja hem pogut veure el porter polonès Chesney amb el grup.
Una jornada de Lliga, la novena, que vindrà acompanyada d'una aturada pels compromisos de seleccions.
I Luis de la Fuente ha convocat 6 catalans per als partits de la selecció espanyola. Ha de jugar contra Dinamarca el dia 12 d'octubre a Múrcia i Sèrbia el 15 a Còrdoba. La Lliga de les Nacions són Coversí, la Vinyamal del Barça, David Raya de l'Arsenal, Cucurella del Chelsea, Minguesa del Celta, Aleix García del Bayer Leverkusen. També hi ha els blaugranes Ferran Torres i Pedri. Els catalans, Marc Casador del Barça, Robert Navarro del Mallorca i Raúl Moro del Valladolid, més Alejandro Francés del Girona i Pablo Torre del Barça, han entrat a la llista de la selecció espanyola sub-21.
I a la Lliga a Sobal d'handbol, avui juga el Granollers.
A 9:45 del vespre, rep el Valladolid en partit de la quarta jornada. Antonio Rama, el tècnic de l'equip vallesat, descriu així el conjunt castellà.
És un equip que treballa molt bé a l'1 contra la circulació de la pilota, té jugadors que són capaços de superar molt bé, s'han reforçat, jo penso que molt bé, que els hi dona, doncs els hi segueix donant aquesta velocitat del joc que tenen. Una defensa molt activa, amb molta profunditat, que són capaços d'obligar-te a arriscar pilotes, doncs, que poden arribar robant.
En waterpolo, a la prèvia de la Champions femenina, avui juguen el Catalunya i el Sant Andreu. L'equip gracienc s'enfronta a l'Espandau alemany després de caure per 17-5 contra el Bullagmeni grec. El Sant Andreu debuta avui la fase contra el Panionios grec. El Terrassa, que hi va superar l'Eger hongarès per 10-19, avui descansa.
En motor, aquesta matinada s'ha disputat la primera jornada del Gran Premi del Japó de motociclisme.
I Aleix Espargaró i Àlex Rins han de fer repesca. Cap dels dos ha aconseguit ficar-se entre els 10 millors de la primera jornada. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Espargaró està passant una mala ratxa. L'any passat va fer 5è a Motegi, el millor resultat d'Aprilia en aquesta pista. Avui, de moment, no hi arriba ni de lluny. 15è. El de Granollers reconeix una vegada més el baix potencial de la moto.
No, yo creo que nunca hemos tenido la mejor moto a la parrilla, porque seguramente en América pues Maverick hizo una gran carrera y... Pero en líneas generales tienes que ser constante en todas las carreras para poder decir que tienes la mejor moto de la parrilla. Tienes que luchar por la victoria cada fin de semana y eso no hemos sido capaces de hacerlo los pilotos de Aprilia.
Mentrestant, Alec Rins, amb Yamaha, només ha pogut ser 20è. A la marca japonesa li està costant en aquest circuit, on han cridat Remy Gardner per muntar una tercera unitat amb què fer més proves. A Moto3, Joel Esteban és en repesca provisional a falta de la sessió de la matinada que ve, quan, per cert, a l'hora de la classificació de MotoGP, anuncien força pluja.
Gràcies, Damià. I d'ahir, dijous, destaca l'inici negatiu del Barça a l'Eurolliga de bàsquet.
Va perdre per 74-67 a la pista dels Alguiris de Kaunas a la primera jornada. Nicola Provítola, l'escort del Barça, reconeix que no van sortir amb la intensitat necessària.
No es fácil, ¿no? El primer partido de Euroliga en Lituania, con un equipo que, bueno, está bien trabajado. Creo que han luchado más que nosotros al principio. No, nos falta un poco de energía y concentración.
I demà comença la primera edició femenina de la Copa Amèrica de Vela i amb un equip català en competició. Marcos García, bon dia.
Bon dia. 12 embarcacions s'enfrontaran des de demà i per primera vegada per la Copa Amèrica Femenina de Vela. Els equips s'han presentat aquest migdia, ho han fet al World Trade Center de Barcelona, i en competició s'estrena el BCN Sailing Team, amb Sílvia Mas entre les seves integrants.
Això és a l'inici d'algun molt gran. Ara veure totes les dones aquí, que són totes campiones olímpiques, voltes al món, són, bueno, unes cracs, és algun molt especial.
Avui podem tenir ja guanyador de la fase prèvia de la Copa Amèrica, en aquest cas la masculina. L'Ineos Britània domina per 6-4 la final contra l'Una Rossa. El primer equip que arribi a 7 victòries disputarà la gran final contra el Team New Zealand.
t'ho pots.
Digue'm què penses els vespres, quantes mecàniques t'apagues.
Antoni Afon són un dels caps de cartell dels Petits Camaleons, el festival musical pensat per a nens i nenes de 0 a 12 anys i les seves famílies, que es fa aquests dies a Sant Cugat del Vallès. Un certamen que inaugurava Miqui Núñez i que s'ha convertit ja en tot un clàssic. Té gairebé les entrades de tots els concerts exaurides per escoltar aquest cap de setmana gent com Matiets, Buós, Figa Flaues, Ginestà, Blaumut i la Ludwig Band, entre d'altres. Bon cap de setmana, fins dilluns.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.